Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Barcelona i Manresa són, entre aquest dijous i avui divendres, testimoni d'un doble homenatge al Papa Francesc, amb la presentació del llibre Conclave del Papa Francisco al Papa León XIV, escrit per Elisabetta Piqué i Gerard O'Connell, dos vaticanistes ben reconeguts. Els actes han estat organitzats per la monja dominica Lucía Caram, i en el cas d'ahir va ser a l'església de Santa Anna de Barcelona, en el cas d'avui serà al convent de Santa Clara de la capital del Bages. Elisabetta Piqué, en unes declaracions a Ràdio Estel, aclaria que les dades que apareixen en aquesta publicació, que ofereixen dades sobre els escrutinis del conclave, no comporten que els cardenals hagin trencat cap compromís de secret.
El 9 de mayo, al día siguiente de la elección, los cardenales de Estados Unidos dieron una conferencia de prensa contando lo que ellos habían visto. Entonces uno va juntando pedacito por pedacito los cardenales alemanes, también los cardenales españoles, es decir, que uno va reconstruyendo, y eso no implica que uno puede también escandalizarse y decir, uy, rompieron el secreto. No, no rompieron el secreto, sino que van dando pistas que uno va reconstruyendo, y también esto tiene que ver con esa confianza que uno va construyendo a lo largo de los años, no los 133, pero muchos, muchos de ellos también.
Elisabetta Piqué, que és argentina, nascuda a Florència, Itàlia, i d'origen també català, assegurava que aquest llibre recull com, de nou, els cardenals electors trenquen estereotips i tabús, tornant a elegir, com ja va passar el 2013, un papa del continent americà.
También se había roto un tabú cuando fue electo el Papa Francisco en 2013, porque era la primera vez que se elegía a un papa venido del fin del mundo, un papa latinoamericano. El 8 de mayo, nuevamente, estos 133 cardenales de todo el mundo, en un cónclave nunca tan internacional, porque había 70 distintas nacionalidades, nuevamente rompen un tabú y eligen por primera vez algo que era impensable, un papa nacido en Estados Unidos.
Aquest doble homenatge al Papa Francesc, ahir a l'església de Santa Anna de Barcelona, i aquest vespre al convent de les Dominiques, el convent de Santa Clara de Manresa, ha comptat precisament amb la participació de la mateixa Elisabetta Piqué, juntament amb Emil Secuda, membre de la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina, i amb Juan Vicente Bo, periodista, excorresponsal del diari ABC a Roma i també vaticanista. Un acte que ha moderat, en el cas d'ahir, la mateixa Lucía Caram, i ha conclòs Peyo Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, hospital de campanya. És bo, ara que ja va endinsant-se l'Església en el pontificat de Lleó XIV, que el reconeixement a Francesc sigui present per tot el que va fer amb el seu cor i amb el seu zel pastoral per l'Església i pel món. Avui a la taula de testimonis presentarem una activitat que ja tenim aquí a tocar, les 16es jornades bíbliques, amb el lema La muntanya i la trobada amb Déu. Comencen demà dissabte a les 6 de la tarda amb una taula rodona molt interessant a la llibreria Paulines de Barcelona, a la ronda de Sant Pere número 19. En parlarem amb un membre de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, que és l'entitat organitzadora. I després reviurem el que va ser diumenge passat, el Dia Mundial per les Víctimes dels Accidents de Trànsit, el Dia en Record, i ho farem a través de la veu del que és el Secretariat de Pastoral del Trànsit de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. Com us dèiem, Barcelona acull des de demà les 16es jornades bíbliques, enguany amb el lema La muntanya i l'encontre amb Déu. Organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, les sessions coincideixen amb la setmana prèvia a l'inici de l'Advent i es fan concretament com dèiem, des d'aquest dissabte i fins dissabte de la setmana vinent, dia 29. La primera sessió serà un interessant col·loqui a partir de les 6 de la tarda d'aquest dissabte a la llibreria Paulines de Barcelona. Després hi haurà diferents sessions cada dia, fins una setmana després, amb un recés, dissabte 29, tot el dia a la Casa d'Espiritualitat Betània de Cornellà de Llobregat. Ens acompanya Enric Grau, que és membre de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, des dels seus inicis pràcticament. És membre de la comunitat cristiana de la parròquia de la Medalla Miraculosa, a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, on té la seu precisament l'Escola d'Animació Bíblica. També va ser professor de religió, és diplomat en ciències religioses per l'ISCREP i moltes coses com a cristià, pare de família. Bona tarda, senyor Enric Grau, i benvingut, un plaer.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Nosaltres moltes gràcies també a vostè per tenir-lo. Bé, com definiria breument, a banda del que hem dit, el que són les jornades bíbliques que sempre, des de ja fa 16 o més anys, la 16a edició, sí, es fan a les portes de l'Advent?
Pues és l'intent d'arribar-hi a totes les realitats que nosaltres tenim en les nostres comunitats parroquials. Moltes vegades els laics participen en els sacraments, però també intentem donar un altre ventall de formació, de participació, perquè hi ha molta gent que participa en una de les activitats, però no coneix altres realitats. Per exemple, el nostre jovent, no?, tenen grups de participació de gent jove, però no han fet mai un rosari, o no han escoltat una xerrada de meditació sobre un tema, o una lectio divina, no? I intentem, en aquesta setmana, arribar-hi a totes aquestes realitats.
Què destacaria del que es parlarà aquest dissabte amb la participació de la biblista Montse de Paz i del doctor en història Josep Oton, amb visions diverses, complementàries, precisament sobre aquesta idea de muntanya, no?
Pues sí, aquest any hem considerat que el tema de la muntanya és, ens dona per poder-ho treballar des de molts angles, no? I aquestes persones en saben molt, no? I la seva, encara que sigui una mica diferent, no?, cadascun d'ells, la seva aportació dona a que després se desenvolupi un diàleg entre tots aquells participants. I això és molt positiu.
Un diàleg que segur que tindrà molta reflexió sobre, dic sobre la idea de muntanya, però també sobre el que és la realitat de la muntanya a la Terra, molt recollida en textos bíblics, no cal dir-ho, de l'Antic Testament i del Nou.
Exactament, sí. Intentar expressar totes aquelles manifestacions o tots aquells pensaments cristians que estan a darrere del signe de la muntanya, no? Perquè, torno a repetir, hi ha moltes persones que, bueno, pues, el coneixement, sobretot de l'Antic Testament i del Nou també, però sobretot de l'Antic, es queda una mica lluny, una mica farrugós, no ens agrada gaire.
Estem parlant amb Enric Grau, membre de l'Escola d'Animació Bíblica, que organitza les jornades bíbliques cada any a Barcelona. Què s'espera, d'altra banda, de les sessions? Hem de dir que el web eabiblia.org, que és el web de l'Escola d'Animació Bíblica, eabiblia.org, recull tota la informació sobre el que hi ha d'activitats cada dia. Aquest dissabte és a les 6 de la tarda, a les Paulines, oberta a tothom, per a aquells que vulguin anar. La llibreria es converteix com una gran sala d'actes, un aeròpac de reflexió sobre la Bíblia. I després, diumenge, al matí hi ha una catequesi familiar, i a partir de dimarts hi ha diferents activitats al vespre, normalment a 7:45, a les 8 o més tard algun dia, fins al mateix dissabte. Què destacaria d'aquestes activitats, on es parla de la teologia del cos, de la muntanya Tabor i la transfiguració del Senyor, en fi, la celebració de la Medalla Miraculosa, que té la seva memòria litúrgica el 27 de novembre, coincideix que és dijous vinent, també.
Correcte. Pues la participació de diferents persones i grups que, com he dit abans, no es coneixen entre ells. A vegades n'hi ha molta gent que està molt centrada, sobretot en el tema dels sacraments, no?, en l'Eucaristia, no? I el poder fer pinya, el poder trobar-nos, el poder tindre una mateixa sensació de que pertanyem a una comunitat eclesial concreta i que no tan sols és allò de desenvolupar els sacraments, sinó el coneixement fins i tot personal. Perquè moltes vegades ens passa, i això m'ho ha comentat alguna que altra vegada el nostre mossèn, Xavier Vallès. És a dir, anem a l'Eucaristia els diumenges, però no coneixem aquelles persones que tradicionalment o gaire per costum estan a la nostra dreta o a la nostra esquerra, no? És a dir, el poder parlar d'una forma més oberta, més no tan seriosa com pot ser una xerrada tradicional, no?, de teologia o de formació bíblica.
Uh-huh. De quina manera invitaria vostè els qui ens escolten, sobretot si tenen un mínim o un cert coneixement de la Bíblia a través de la litúrgia o en altres àmbits i no han entrat mai en aquesta dimensió, no?, de rebre el servei que ofereix l'Església, en aquest cas a través de l'Escola d'Animació Bíblica, per estudiar una mica més els textos, per conèixer-los, per fer-los realitat en la vida?
Doncs pues mira, jo faria una frase: vine i prova. O com va dir el Jesús, segueix-me, vine, prova, comenta, pregunta, xarra, m'entens? Perquè moltes vegades la individualitat que tenim a les nostres parròquies no ens permet, i hi ha molta gent que a vegades em comenta: ah, doncs jo no coneixia aquestes coses que feu, jo no en sabia res, perquè la nostra comunitat és molt gran, però a vegades treballem, com he dit abans, en grups molt individualitzats i llavors no podem gaudir d'aquesta festa comunitària.
Uh-huh. Avui ha estat un plaer comptar en aquesta primera part de la taula de testimonis amb Enric Grau, que és membre de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona i que ja porta 20 anys col·laborant amb aquest servei, que precisament, com ens recorda moltes vegades el diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica, que ha estat aquí moltes vegades, no es tracta d'una estructura primordial en l'Església per al creient, sinó un servei que és multilateral, va a moltes comunitats, a molts grups, a persones individualment.
Pues sí, tens raó. Si no tinc les dates malament, ara a Barcelona i Rodalies estem en uns 40 grups.
Déu-n'hi-do, que ha anat creixent, efectivament, des dels inicis.
I a vegades també fem algunes participacions esporàdiques, o bé a Madrid, o bé a València, o bé a Sevilla, o altres llocs.
Avui un record de dos biblistes de referència, un Javier Velasco, que va ser un dels iniciadors de l'Escola d'Animació Bíblica, ens deixava ara fa uns anys, i també recordem Josep Rius Camps, el gran biblista que als 92 anys ens ha deixat aquesta mateixa setmana, que el cel sigui.
Sí, és veritat, sí. Jo... per dir-ho així, vaig arribar-hi a l'Escola d'Animació Bíblica gràcies al meu professor en aquell moment, en els Creps, Javier Velasco. Després vaig conèixer el Quique Fernández i em van liar.
Aquestes tres persones són referent en diferents estats de vida. Javier Velasco, laic, com vostè,
sí.
Josep Rius Camps, sacerdot, i Quique Fernández, diaca. És a dir, que tenim diferents estats de vida. Moltes gràcies, senyor Enric Grau, per haver-nos acompanyat aquest dia en què estem a les portes de les 16es Jornades Bíbliques de Barcelona. Des de demà i fins dissabte de la setmana vinent, més informació a eabiblia.org. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i ens trobem allà.
D'altra banda, recordem que se celebrava diumenge passat el Dia Mundial en Record de les Víctimes del Trànsit. La jornada impulsada per la Federació Europea de Víctimes de la Carretera va ser declarada per l'Assemblea General de les Nacions Unides i fixada per al tercer diumenge de novembre per recordar totes les persones que han patit accidents de trànsit, sobretot els difunts, i expressar el suport a les famílies afectades. L'Arxidiòcesi de Barcelona s'unia de diferents maneres a aquesta commemoració, evidentment des de la pregària, i la setmana passada també a la Catedral de Barcelona amb la missa presidida pel bisbe Javier Vilanova en record d'aquestes víctimes, en especial en aquest cas les de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que són moltes, malauradament, en tot l'últim any. També expressar el suport a les famílies afectades i al conjunt de la societat. Tenim amb nosaltres Francesc Rubau, que és bomber i col·laborador del Secretariat de Pastoral del Trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Francesc Rubau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
També tenim la perspectiva de les recents jornades de pastoral del trànsit o de la carretera que es van fer a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola a Galícia, a Mondoñedo, ara fa uns dies. Podem començar per aquí, si li sembla. Com van anar aquestes jornades? Què s'hi va tractar, sobretot?
Doncs van anar molt bé, va ser molt interessant. Dintre d'unes jornades que, entre altres coses, fem una convivència als diferents representants de les diòcesis de tota Espanya, gairebé de totes les diòcesis espanyoles, no totes, però gairebé totes, van participar, i dintre d'aquesta convivència, que ja portem uns quants anys, realitzant. Amb aquesta oportunitat ha sigut a Mondoñedo. Vam estar uns dies a Mondoñedo i uns altres a una jornada almenys al Ferrol, i es van tractar pues, les diferents temàtiques, doncs, de teologia, perquè a darrere d'aquesta, i el que inspira, no?, aquesta germanor entre l'Església i les víctimes, pues, hi ha la teologia, i els representants de les entitats del trànsit, policia, Guàrdia Civil, representants de la DGT, de la Direcció General del Trànsit de les diferents províncies, doncs, ens van fer partícips de la casuística, de la realitat d'aquelles zones, que cada zona té les seves peculiaritats, són més rurals o no tan rurals, allà hi ha més carretera rural amb les seves problemàtiques, i doncs, entre Mondoñedo i el Ferrol vam poder també transmetre algo que ens manifestava els mateixos representants, que és que no és coneguda, i aquí està la primera finalitat de la pastoral, que és donar-se a conèixer, és a dir, recordar a les autoritats, doncs, que l'Església, amb tot allò que pugui representar l'acompanyament a les víctimes, doncs, que hi poden comptar. Aquest és el missatge, i aquest és el missatge que van reconèixer molts que ni coneixien, no?, aquesta activitat, i d'això es tracta, no?, de donar-se a conèixer i d'any rere any, doncs, fer-nos presents en aquestes zones d'Espanya.
Donar-se a conèixer, en definitiva, perquè el servei sigui més eficaç. També l'Església ofereix aquesta mà consoladora, els serveis sacerdotals, de diaques, també d'agents de pastoral, de laics i laiques, i de molts professionals, bombers, policies locals, policies autonòmics, els Mossos, en el cas de Catalunya.
Efectivament, precisament els membres d'aquesta pastoral del trànsit, de les emergències, doncs som, com no podia ser d'una altra manera, persones que treballem amb el dia a dia amb els accidents, no? Amb un accident amb el qual hi ha persones atrapades en un vehicle, una cosa que passa lamentable, però bueno, real freqüència, doncs hi ha un sanitari que està dintre del vehicle atenent la víctima, hi ha uns bombers que estan obrint el vehicle perquè pugui entrar el sanitari i es treu la víctima, hi ha una policia que està... En definitiva, hi ha tot un seguit de persones de servei policial, de bombers, de sanitaris, que fan el que és més urgent, que és atendre la víctima, es treure del lloc on està atrapada i portar-la on calgui de la manera més ràpidament possible. Uh-huh. Si tot això es fa, doncs, amb un acompanyament, no?, ni que sigui amb el pensament, ni que sigui amb una paraula amable, doncs tot aniria millor.
Venim del tercer diumenge de novembre, dia establert per les Nacions Unides i també per iniciativa de la Federació Europea de Víctimes de la Carretera, aquest Dia Mundial de Record de les Víctimes del Trànsit. L'Església ha pregat, especialment aquest diumenge passat, però prega sempre per les víctimes del trànsit, i ho va fer també la setmana passada amb la missa a la Catedral de Barcelona. Aquesta iniciativa es va consolidar, no?, ja a Barcelona,
sí,
la celebració per les víctimes de tot l'any.
Efectivament, es va consolidar i és un dels objectius més primaris, que és recuperar aquestes misses que anys enrere doncs eren més habituals i que es van anar deixant de fer, i recuperar aquestes misses amb la nostra pastoral és un dels objectius, i fer-la normal, doncs, que cada any, no fa gaire va ser també per als Mossos d'Esquadra, la setmana passada per la Guàrdia Urbana a la Catedral, amb la presència del bisbe i també del president de la Generalitat, que ens va acompanyar. Uh-huh. En definitiva, normalitzar això és un dels objectius, no? Tornar a que sigui algo nostre, algo que tant els membres dels cossos de seguretat i emergències com a la societat civil, doncs, bueno, units per aquesta germanor d'una Eucaristia, doncs normalitzem amb aquestes dates, en el mes de novembre, que és el mes dels difunts, no? Doncs recordar els nostres difunts, no? Que per a nosaltres, els nostres difunts també són les víctimes que hem hagut d'auxiliar en algun moment.
Sí, sí. Víctimes moltes vegades auxiliades i moltes vegades damnificats, que també necessiten aquesta ajuda i aquest acompanyament de l'Església. A Mondoñedo, a Galícia, recordem-ho, es va fer aquesta trobada dels delegats de la pastoral de la carretera d'arreu d'Espanya. El que és posar sobre la taula els problemes de les persones que surten cada dia a la carretera, donar-se a conèixer, viure el suport i d'alguna manera també pensar en com ens podem unir tots per, d'una banda, demanar aquesta prudència. Això es fa també el primer diumenge de juliol, recordem-ho, en la jornada de responsabilitat en el trànsit, que sí que és estrictament de l'Església, i es fa cada dia, moltes vegades, assistint i ajudant. Vostè com a bomber s'hi ha dedicat moltes vegades a treure gent dels cotxes,
sí.
Gent que és creient i que pot tenir aquesta sensibilitat religiosa.
Sí, una paraula dona a entendre, doncs, que estic amb tu, i d'alguna manera, doncs, pensaré amb tu quan pregui, doncs, desperta allò que aquesta fe que molta gent avui en dia es porta amb tanta discreció que sembla que ens fa una miqueta de vergonya manifestar-la, però basta que la manifestem perquè aleshores els que ens acompanyen diguin sí, jo també, o sigui, és una cosa molt maca de viure.
I tant. I ho vivim també amb la perspectiva d'aquesta jornada del diumenge passat, jornada mundial de víctimes, de record de les víctimes dels accidents de trànsit. Els tenim molt presents en l'Església. Gràcies, senyor Francesc Rubau, per haver-nos acompanyat. Ell és avui el nostre portaveu del Secretariat de Pastoral del Trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona, també bomber i molt compromès amb aquesta tasca de l'Església. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Estem sentint la cançó Vinc aquí a lluar-te, un tema amb què volem ambientar la celebració gran d'aquest diumenge, la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món. En aquest cas, amb les veus del grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit. Algunes notícies, com hem recordat a la taula de testimonis, ha mort aquesta setmana el professor i biblista Josep Rius Camps, als 92 anys, a la residència de la Fundació Vall de Juli de Barcelona. Era col·laborador del Setmanari Catalunya Cristiana, entre molts altres serveis, i havia estat molt estudiós i expert del Còdex Besa, un manuscrit del segle IV que conserva gairebé tot el Nou Testament en grec i en llatí. Havia nascut a Esparreguera l'any 1933, i va iniciar-se en els estudis d'humanitats fins que va fundar després moltes entitats. Tot una gran i llarga trajectòria de coneixement i difusió de la Bíblia. També és molt conegut un llibre sobre els fets dels apòstols i la carta de Sant Lluc a Teòfil. Entre moltes altres coses, al cel sigui Josep Rius Camps. Quatre segles de vida caputxina és el títol d'una exposició itinerant que s'acaba d'inaugurar a l'Arxiu Comarcal de la Comarca de l'Anoia. Recull la vida quotidiana dels caputxins des de la seva arribada a Catalunya el 1578 fins a l'any 1968. I la plataforma d'entitats cristianes amb les persones migrants ha celebrat aquest dijous el seu 20è aniversari amb un acte a la sala d'actes de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a Barcelona. L'esdeveniment ha reunit representants del món acadèmic, religiós i social per repassar dues dècades de treball per la defensa dels drets de les persones migrades. I acabem recordant les Verges Consagrades, que van viure el cap de setmana passat una trobada jubilar a Barcelona presidides pel bisbe Javier Vilanova a la residència Salesiana
i Anna Martí Codolà de Barcelona. Fins aquí el Mirall, tornem divendres vinent, ja a les portes de l'Advent, aquí a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.